Bona tarda, ara són les 2 del migdia. Demà és el dia en què segurament més compres inútils es fan per internet. És la jornada que es coneix com a Black Friday, una altra de les estúpides modes americanes que la globalització ha importat a casa nostra. Avui parlarem de consumisme i d'aquesta dèria de comprar coses que en realitat no ens fan cap servei. No ho diem només nosaltres. Diversos estudis ens detallen avui que més de la meitat de les compres que es faran demà per internet s'acaben retornant a les botigues. Són, sobretot, productes electrònics i de moda. Una mostra més de com la publicitat ens empeny i ens posa una vena als ulls per fer-nos creure que necessitem moltes coses pel nostre dia a dia, però que quan ens arriben a casa no sabem ni trobem mai el moment per fer-les servir. Avui un expert de consum ens parlarà d'aquestes pràctiques i de què ens empeny a comprar compulsivament en jornades d'ofertes irresistibles com la que es fan en aquestes jornades. I dic que ens empeny perquè ningú se n'escapa que llanci la primera pedra qui no hagi comprat mai per Amazon. Els estudis que hem llegit avui van molt més enllà de les devolucions que es fan de les compres. Parlen també del que gastem. De mitjana demà, cada llar espanyola, atenció, gastarà més de 280 euros. Però es calcula també que més d'un 20% necessitarà demanar un crèdit per fer front a aquesta compra. I després, quasi la factura de la llum, del gas o de l'aigua.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
De tot plegat, com deia, en parlarem avui amb l'expert en consum, Vicent Borràs, sociòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona. Serà d'aquí uns minuts, però també tindrem temps per repassar altres qüestions que ens deixa l'actualitat d'aquest dijous. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Un dia on Pedro Sánchez és al Pròxim Orient, on s'ha reunit amb Netanyahu i el seu homòleg israelià, Isaac Herzog. És el primer viatge oficial que fa Sánchez des que ha estat reelegit president del govern espanyol.
Sánchez ha traslladat a Herzog la necessitat que Israel compleixi amb el dret internacional perquè pugui arribar ajuda humanitària a Gaza. Aquesta tarda està previst que es reuneixi amb el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, a Ramallah.
A Catalunya creixen un 10% les denúncies per violència masclista en la parella respecte a l'any passat. És el que portem ja d'any. Fins al 31 d'octubre, 13 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella.
En 9 d'aquests casos, l'entorn familiar, de fet, sabia que la parella es trobava en una situació de violència i, a més, el trencament de condemna ha incrementat gairebé un 18%.
Matí també molt complicat a la xarxa de Rodalies de Catalunya. Un altre dia més. És el dia previ a l'inici de diverses jornades de vaga convocades pels sindicats de Renfe i Adif contra el traspàs de Rodalies.
Sí, després de les incidències a l'estació de Maçanet-Massanes, que segons Adif ja s'ha pogut resoldre, ara la circulació està interrompuda a la línia R4 entre el Vendrell i l'Arbós. Els usuaris creuen que tot plegat es tracta d'una vaga encoberta. Les aturades dels treballadors per protestar pel traspàs de Rodalies han de començar demà i s'allargaran també dijous i divendres de la setmana vinent i els dies 4 i 5 de desembre.
Avui en el bloc dels esports parlarem de l'alarma que hi ha al Barça després que Ter Stegen no s'hagi entrenat tampoc aquest matí.
El porter no ha fet treball en grup per problemes de lumbàlgia que pateix i està pràcticament descartat pel partit de Lliga d'aquest dissabte contra el Rayo Vallecano.
Mentrestant, el femení continua brillant a Europa.
Les blaugranes han remuntat aquesta nit per endur-se el partit contra el Frankfurt, Salma Parayuelo, en dues ocasions, i Mariona Caldentenc han estat les golejadores per mantenir l'equip líder del seu grup.
D'aquí uns minuts us ho ampliem tot plegat. Abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Ambient fred avui arreu de Catalunya, tot i que ara mateix les temperatures són una miqueta més agradables que les que teníem a primeres hores del matí. Les glaçades han arribat fins al prelitoral, no tan lluny de la costa. Avui les màximes, com les d'ahir, o una miqueta més baixes, tot i que a les comarques del Pirineu aquí sí que pugen una mica respecte a les d'ahir. Continuarà bufant la tramuntana a la Costa Brava, que provoca temporal marítim i encara bufarà vent de mestral a les comarques del sud. Per demà, doncs, una jornada semblant a la d'avui. Ventada als dos extrems de la costa, les temperatures estables o una miqueta més altes les màximes. Tot i això, de cara al cap de setmana, les temperatures tornarien a baixar. Un cap de setmana aparcat pel sol per alguns núvols i no descartem algun ruixat molt aïllat a punts de la costa, però vaja, en general, un cap de setmana relativament tranquil, però amb temperatures baixes.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 5 minuts de les 2 del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Gairebé la meitat de les compres que es fan per internet aquests dies, coincidint demà amb la jornada del Black Friday, s'acaben retornant a les botigues. És una mostra més clara de la compra compulsiva d'aquests dies i de que es compren coses que no es necessiten amb els perjudicis que això comporta. D'una banda, perjudici per la butxaca dels clients i de l'altra també pel medi ambient, perquè alguns d'aquests productes que es tornen a les botigues acaben destruïts. Ho constaten diversos estudis que ha elaborat l'Escola de Negocis EAE.
Sí, l'estudi apunta que quan els consumidors estan exposats a ofertes continuades i constants, acaben comprant productes que no necessiten i, per tant, els acaben retornant. Aquest retorn massiu de compres porta de corcoll a les empreses que tenen un problema per gestionar aquestes devolucions. El producte de moda i d'electrònica són els que es retornen més i, per això, les empreses ja cobren pel retorn d'aquestes compres.
I és que la gestió de les devolucions té un impacte mediambiental. Moltes empreses opten directament per la destrucció d'alguns d'aquests productes un cop els retornen al magatzem. Això passa quan hi ha petits defectes i no surt a compte arreglar-los. Més enllà d'això, però, les devolucions tenen un impacte en les empreses tant a nivell logístic com de personal, ja que en alguns casos arriben a contractar gent tan sols per revisar l'estat dels productes retornats.
Els experts asseguren que tota la logística inversa de les comandes retornades representa al voltant del 4% de la facturació d'un negoci electrònic i alguns ja estan començant a buscar alternatives per reduir aquests costos. A banda de les cadenes que cobren per les devolucions online, comencen a sorgir també alternatives i ja hi ha botigues especialitzades en vendre productes que provenen d'aquestes devolucions. A Barcelona mateix s'ha obert una botiga pionera a tot l'estat que només ven productes que han estat retornats pels clients d'Amazon.
En tot cas, aquest any la jornada de descomptes del Black Friday de demà ve marcada per l'acumulació d'estocs que tenen les botigues a conseqüència, atenció, de les altes temperatures.
Per exemple, la calor inusual que està fent aquesta tarda ha provocat que les peces d'abric encara no s'hagin venut i això comportarà que els comerços tinguin bones ofertes, a més productes amb descompte en comparació amb l'any passat. Les rebaixes en la moda també arrossegaran a més ofertes en altres sectors i, de fet, hi ha comerços que ja fa dies que n'ofereixen.
Sigui com sigui, la compra compulsiva no té aturador i es calcula que els espanyols gastarem aquest any un 35% més que l'any passat. Això vol dir que cada llar pot arribar a gastar fins a 284 euros, però la dada que més impacta és que un 20% d'aquests consumidors necessitaran demanar un crèdit o finançar la seva compra per obtenir aquest producte desitjat. Sobre les compres compulsives d'aquests dies en volem parlar avui amb el professor Vicent Borràs. Ell és sociòleg de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en temes de consum. Bona tarda.
Bona tarda.
Expliqui'ns, què porta a un usuari a comprar compulsivament en dies com aquests, en jornades com, per exemple, Black Friday?
Bueno, jo faria una distinció entre... Abans escoltava resultats que estàveu donant i hi ha un concepte que parleu de la necessitat. Avui en dia no es consumeix per necessitat, es consumeix per desig. D'ahir la retornada de molts productes, etc. És a dir, no és que vulgui dir que tota la gent tingui totes les necessitats cobertes, però la majoria de la gent a les societats occidentals té les necessitats, o la majoria de les necessitats cobertes. És a dir, nosaltres ara esteu parlant del consum de la roba, la gent va comprar-se roba, però té l'armari ple de roba. És a dir, ningú necessita... La majoria de la gent podria passar tot l'hivern sense comprar-se ninguna peça de roba. Vale, se la compra perquè dius, ara ve el fred, mira l'abric que té de l'any passat o de fa quatre temporades i dius, guai, no m'agrada, em vaig a comprar un altre. Vale, això és el que fem la majoria de la gent. Llavors, són compres majoritàriament, quasi totes les compres avui en dia són motivades per impulsos bàsics o pulsions bàsiques d'ahir, totes les operacions de màrqueting. Però no igual que parlem del Black Friday que del Nadal, és exactament el mateix. O sigui, el Black Friday és una importació nord-americana que allà s'adalanta a la campanya nadalenca perquè en Estats Units la gent acumula més vacances en el... més dies de vacances en el Thanksgiving que en el... que les festes nadalenques, no com nosaltres, i llavors, com és una societat pensada pel consum, doncs el màrqueting li treu un profit i diu, doncs ara, doncs fem un dia de rebaixes, perquè és quan la gent té quatre dies de vacances i pot anar a comprar. Llavors li omplim el seu temps lliure en comprar. I nosaltres, com que tenim molta influència de que tot el que ve de l'estranger sempre ens sembla fantàstic, hem assimilat el Halloween, que nosaltres teníem tots anys, ara tot és Halloween, pues Thanksgiving, des de fa 5 o 6 anys, pues ara Thanksgiving, el Black Friday, no? Agafem el Black Friday i ara fem una campanya de consum i la gent va a comprar. Amb una idea de, pues mira, ens adelantem a comprar productes barats que molta gent acaba comprant coses que regalarà el Nadal, és a dir, és com una prèvia a la onada consumista que tenim al Nadal.
Clar, parlava ara de preus barats, però realment són tan barats aquests preus, són reals els preus que ens trobem en aquests dies? Perquè clar, podem pensar, ostres, un producte a 50% de descompte, però és real aquest descompte?
Bueno, és tan real com ho posen a les rebaixes. Vull dir, n'hi ha productes que sí que estan rebaixats i altres productes que fan una ficció. O sigui, fan una ficció en el sentit de que pugen un preu i després d'entrar la rebaixa tal, però igual el preu de venda no era el que posaven abans de la rebaixa. Simplement que aquesta ficció de guanyes algo comprant, no? És com un valor molt tradicional, que és l'austeritat, l'estalvi, etc., li dona la volta i ho converteix en el consum, no? Per pensar que quan compres estàs estalviant. Mm-hmm. Rebaixar, en certa mesura, és enganyar-te i dir, bueno, no és que estàs gastant diners, sinó que t'estàs estalviant. Això té sentit, fer aquest tipus de compra, té sentit si tu tens aquesta compra prevista. És a dir, si t'has pagat la cafetera i tens que comprar una nova, doncs mira, aprofites aquests dies que igual t'estalvies alguna cosa de diners. Però si no pensaves comprar-te una cafetera, doncs no te la compres. Si tens una bicicleta que va bé, doncs no compres una altra bicicleta perquè ja va bé, encara que estigui rebaixada, no? No tindria gaire sentit comprar-te-la. Però el que es pensa és, bueno, no em feia falta, però com que està barat o m'ho han rebaixat, igual, mira, pues sí, m'ho acabo comprant. I d'ahí, pues, moltes vegades també es retornen quan arriba a casa i dius, bueno, pues, en realitat no era tal qual ho pensava. I això també passa molt en les compres online, no? Perquè la compra presencial comporta que l'individu la toque, la miri, se la provi, etc. Llavors és una compra que podríem dir una mica més reflexionada. La compra online, l'engany encara funciona més perquè, clar, t'ho han mostrat en una sèrie de fotografies que després quan ho veus tu o t'ho proves tu o arribes a casa, dius, bueno, no és tal com ho pensava i, per tant, retornes més.
El senyor Vicent Borràs, que és professor en Sociologia de la UAB, expert en temes de consum, que avui li agraïm que ens hagi acompanyat a l'Estel Migdia per parlar d'aquesta jornada de descomptes que ens espera demà. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Estel Migdia. L'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Més qüestions. El president Pedro Sánchez és avui de visita al Pròxim Orient. Aquest matí s'ha reunit amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, i també amb el president del país. Ho fa hores abans de l'alto al foc pactat amb Palestina, una aturada dels atacs que havia de ser en principi avui, però que s'ha ajornat fins demà divendres al matí.
Les dues parts s'han compromès a una treva a canvi d'intercanviar hostatges. Els rebels de Hamas n'alliberaran en aquest cas 50 dels 200 retinguts i Israel, per la seva banda, ha promès la posada en llibertat de 150 dones i menors d'edat que es troben en presons israelianes. Les reunions de Sánchez continuen aquesta mateixa tarda. El president espanyol, que també ostenta la presidència de torn del Consell de la Unió Europea, és a Jerusalem, juntament amb el primer ministre belga, Alexander De Croo.
En tot cas, en la reunió d'aquest matí, Sánchez ha demanat que s'aturin les matances.
El president del govern espanyol ha reiterat davant del president israelià la seva condemna per l'atac de Hamas i el dret d'Israel a defensar-se, però ha esgrimit que la resposta no pot implicar la mort de civils innocents, inclosos menors d'edat. Per això els ha insistit en la necessitat de protegir els civils, costi el que costi.
Mentre Sánchez és de visita al Pròxim Orient, els seus ministres s'adapten al seu nou dia a dia. El nou ministre de Cultura, el català Ernest Urtas, un situa una de les seves prioritats vetllar per la plurinacionalitat i per la defensa dels drets lingüístics dels catalans. Així ho ha dit des de la seu de Catalunya en Comú Podem, on ha tingut lloc una executiva de la direcció del partit per encarar aquesta nova legislatura a Espanya. Marxem cap allà, Judit Caselles, bona tarda.
Hola, sí, bona tarda. Urtas es compromet a fer polítiques a favor del català i de la cultura catalana i també de la resta de llengües i cultures de l'Estat perquè vol fer valdre la riquesa plurinacional d'Espanya. El nou ministre ho ha dit des de la seu dels comuns, on aquest matí s'ha reunit la direcció del partit i on hi era Jordi Martí, que abandona l'Ajuntament de Barcelona per ser la seva mà dreta.
Com a ferms defensors que som de la pluralitat, de la plurinacionalitat, de les llengües, de la defensa dels drets lingüístics de tots els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, volem també que aquest ministeri sigui la gran casa de l'avenç en matèria de pluralitat.
Urtas també ha destacat la importància d'ostentar un ministeri com el de Cultura per poder defensar la llibertat d'expressió i combatre els discursos d'odi, sobretot després que algunes comunitats autònomes presidides pel Partit Popular i Vox hagin censurat obres de teatre i publicacions com Cavall Fort i Enderroc a la Comunitat Valenciana.
Gràcies, Judit. Política a banda, les denúncies per violència masclista en la parella han crescut un 10%. Les agressions contra les dones han augmentat tant l'assetjament com els delictes sexuals o els trencaments de condemna per als agressors ja condemnats que no es poden acostar a les víctimes. Més detalls, Pau Massí, bona tarda.
Bona tarda, sí. El trencament de condemna ha incrementat gairebé un 18%. A més, els Mossos d'Esquadra expliquen que és un dels delictes on hi ha més reincidència. Un terç dels agressors se l'han saltat entre 2 i 5 vegades i un 4% més de 6 cops. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, n'explica les causes.
Des dels grups d'atenció a la víctima, el que sí que havíem detectat és que aquests trencaments de condemna, com que no es produeixen en el context de cap més acció, sovint no es denunciaven. El que sí que s'ha treballat molt amb les dones és que reconeguin aquestes altres formes més subtils, no?, de violència i que les denunciïn.
Escudé també ha detallat que han investigat o detingut més de 12.000 autors per violència de gènere. D'aquests, 131 són menors d'edat i tenen entre 14 i 17 anys. Els Mossos també recorden que fins al 31 d'octubre 14 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella i una en l'àmbit familiar. La policia catalana remarca que cap d'elles tenia vigent cap mesura de protecció ni judicial ni tampoc policial, tot i que en 9 d'aquests casos l'entorn de la víctima sabia que hi havia un conflicte amb la parella. Actualment hi ha 80 mesures de control per vigilar els agressors. És un mecanisme que permet saber a la policia si hi ha hagut un incompliment de la mesura acordada.
Gràcies, Pau. A tot això, les nenes i adolescents són el grup de dones que tenen més risc de patir violència a través d'internet a Catalunya, segons l'organització Save the Children. Entre el 2011 i el 2022 s'han presentat més de 3.300 denúncies per delictes cibernètics cap a menors d'edat.
L'organització alerta que patir aquests episodis a través de la xarxa també pot tenir impacte en la salut mental de les joves, que poden desenvolupar depressió, ansietat i fins i tot trastorn d'estrès posttraumàtic. Save the Children també ha avisat que estan proliferant noves formes d'assetjament virtual basades en la misogínia i la discriminació i ha avisat que gairebé no existeixen dades sobre violència de gènere digital.
De fet, a Sabadell i Girona s'han detingut a 3 persones que tenien més de 140.000 arxius, principalment vídeo i fotografies de pornografia infantil, bàsicament imatges de nenes d'entre 11 i 14 anys.
Dos dels detinguts són germans que viuen a Girona i aquí se'ls ha trobat 53 dispositius on tenien guardats aquests arxius. Els dos homes els distribuïen per internet. En un segon registre, a Sabadell, la Policia Nacional va arrestar un tercer home que tenia milers d'arxius al seu ordinador. La investigació la va iniciar la Unitat Central de Ciberdelinqüència en detectar que diversos usuaris que estaven difonguent continguts d'explotació sexual infantil en diferents aplicacions.
Canviem de qüestió. Atenció, perquè demà serà complicat circular en tren a tot el país. Els treballadors de Renfe i Adif han convocat vaga i això ha obligat a l'operadora a cancel·lar més de 400 trens a Catalunya, comptant rodalies regionals i també trens d'alta velocitat.
En el cas de rodalies, circularan 2 de cada 3 trens entre les 6 del matí, 9:15 i entre les 5 de la tarda i 9:15 del vespre. La resta de la jornada només circularan 1 de cada 3 convois. A l'alta velocitat s'ha establert un servei del 72%. La vaga es repetirà dijous i divendres de la setmana vinent i els dies 4 i 5 de desembre, coincidint amb l'inici del pont de la Puríssima. Els treballadors protesten pel traspàs de rodalies pactat entre Esquerra i el PSOE en l'acord d'investidura de Pedro Sánchez.
Tot i que l'aturada no ha de començar, com dèiem, fins demà, avui molts usuaris de rodalies i mitja distància s'han queixat d'una possible vaga encoberta.
I és que en alguns dels trens hi ha hagut moltes aglomeracions i també les estacions s'hi aglutinaven molts passatgers. Molts dels problemes s'han concentrat especialment a l'R2, on alguns trens han quedat suprimits. Renfe ha atribuït el problema a la manca de maquinistes.
De fet, a aquesta hora us informava abans que hi havia una incidència a la R4. Doncs Rodalies informa que ja està restablerta la circulació de trens entre Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de Calders. Per tant, progressiva normalització del servei. Per cert, que el fins ara coordinador del pla de Rodalies, Pere Macià, serà el comissionat del govern pel traspàs del servei de l'Estat a la Generalitat.
És el nom triat per Pere Aragonès i s'encarregarà de concretar amb el govern espanyol el traspàs, inclòs l'acord que dèiem ara entre el PSOE i Esquerra en les negociacions per investir Pedro Sánchez. Pere Macias ha estat conseller de Política Territorial i Obres Públiques i director tècnic de la Unió del Tram a Barcelona. Fins ara era el coordinador del pla de Rodalies a càrrec del Ministeri de Transports.
Mentrestant, el govern busca com fer front a la sequera que pateix Catalunya i diuen que la construcció de noves desaladores podrien ser-ne la solució. Tot i això, el cost de la construcció d'aquestes plantes acabaria repercutint al final en la factura de l'aigua. Així ho ha assegurat el director d'Aigua Ter Llobregat, David Vila, avui en una entrevista a Ràdio Estel.
Les desaladores són una solució, és una tecnologia eficient, però la solució no passa per construir 15 noves desaladores a Catalunya. Un dels motius de l'increment de les tarifes de l'aigua és precisament aquest ús intensiu que s'està fent de les plantes desalinitzadores, i aquestes plantes tenen un elevat consum energètic. Per tant, la derivada d'això és que és un increment dels costos.
El directiu també ha fet una crida a la responsabilitat de la ciutadania.
Vila també ha lamentat que la societat encara no és conscient que l'estalvi també s'ha de fer fora de casa, les activitats diàries, com ara la dutxa, al gimnàs o d'altres activitats que fem i on consumim molta aigua. Sobre restriccions, creu que el tall de subministrament domèstic seria l'última de les opcions i abans s'optaria per reduir la pressió de l'aigua a les canonades.
Per cert, que després que l'Agència Catalana de l'Aigua informés que Riudellots de la Selva és el municipi que més aigua gasta de tot Catalunya i que l'Ajuntament ho atribuís al polígon industrial que hi ha en aquest municipi, avui les empreses han sortit al pas per defensar-se. Asseguren que en els darrers anys totes les empreses han reduït significativament el seu consum d'aigua.
En un comunicat, l'Associació de Propietaris del Polígon Industrial de Riudellots expliquen que des de fa anys s'estan implantant sistemes de reutilització i utilització d'aigua no potable i posen d'exemple una empresa que actualment recupera el 40% del volum depurat d'aigua via osmosis. En tot cas, afirmen que al polígon hi treballen cada dia més de 10.000 persones que també consumeixen l'aigua sanitària del poble i que això s'hauria de tenir en compte a l'hora de fer el còmput de consum d'aigua.
A tot plegat, a l'àrea metropolitana de Barcelona, la reducció de la pressió de l'aigua que arriba als municipis es consensuarà amb els alcaldes de cada poble.
Aquesta és la intenció de l'ens supramunicipal, que convocarà una taula d'alcaldes la setmana vinent per abordar aquesta qüestió. La idea és que es redueixi la pressió de forma localitzada en els municipis que registrin un major consum. En tot cas, l'AMB no vol que hi hagi baixades de pressió a les grans ciutats fins que es declari l'emergència per sequera, el pitjor escenari inclòs en el Pla Especial de Sequera, quan es limita el consum a 200 litres per persona i dia.
Canviant de qüestió, atenció a tots els propietaris d'animals, perquè a Barcelona, a partir del 18 de desembre, portar el gos deslligat pels carrers podria comportar una multa.
Fins ara aquesta conducta no se sancionava perquè l'Ajuntament considerava que faltaven espais per dur els animals sense lligar. Per això es va establir una moratòria que acabarà d'aquí menys d'un mes. L'inici de les sancions coincidirà amb el desplegament de les anomenades zones d'ús compartit per a gossos, on els animals podran anar deslligats a determinades hores del dia. En total, són 225 espais repartits per tots els districtes.
I encara un apunt més de la ciutat de Barcelona. Aquesta tarda a les 6 comença oficialment el Nadal.
Barcelona s'il·lumina, venen les festes de Nadal.
El Passeig de Gràcia serà l'escenari avui, aquesta tarda, de l'encesa oficial dels llums nadalencs.
La ciutat dona el tret de sortir de les festes nadalenques amb un espectacle que combina circ, música, dansa, llum i videoprojeccions. Es tracta d'un conte visual que ret homenatge a l'astrònoma Assumpció Català. L'espectacle és d'accés lliure per tothom i l'entrada és gratuïta.
Per al que fa als successos, els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit i que ha tingut lloc ahir a la nit al polígon de la Riera de Montalegre de Badalona, a tocar de la B20. L'home va ser traslladat en un centre hospitalari. D'altra banda, també la policia ha detingut un noi menor d'edat que està acusat de ser l'autor d'una agressió que va patir un jove de 19 anys la matinada del 29 al 30 de setembre a Barcelona.
Els fets van tenir lloc quan un grup d'individus va apropar-se a la víctima mentre caminava pel carrer i una persona va colpejar-la i va provocar-li una fractura a la mandíbula. Segons la policia, s'ha pogut localitzar el presumpte autor gràcies a la col·laboració ciutadana i la tasca de la unitat d'investigació de la comissaria de Sarrià. La policia atribueix al jove un delicte de lesions.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Era bé dues i 24, aquesta hora, com sempre, als esports. Avui parlant del porter del Barça, Marc-André Ter Stegen, que tampoc s'ha entrenat aquest matí amb l'equip i podria, per tant, ser baixa pel partit de Lliga de dissabte contra el Rayo Vallecano. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. El porter alemany, que ha tornat lesionat de l'aturada de seleccions, ha fet treballs específics per les molèsties de l'esquena. Encara que no és una malaltia greu, aquest contratemps amenaça seriosament de deixar-lo fora del partit de Lliga de dissabte a les 2 del migdia a Vallecas. Ter Stegen no s'ha entrenat des que va tornar a Barcelona després d'abandonar la concentració de la selecció germànica pels mateixos mals de lumbàlgia. L'entrenament d'aquest dijous servia de filtre per conèixer si Ter Stegen arribava o no a Vallecas i la seva baixa pot ser un senyal Villarreal, que descansarà en el partit contra el Rayo.
Qui no hi serà segon i dissabte ni el que queda de temporada és Gavi, però el Barça ho podria aprofitar per incloure Vitor Roque, ja que la lesió de l'andalús deixa marge salarial al club.
Amb el 80% de l'espai salarial que deixarà el jugador blaugrana a causa de la seva baixa de llarga durada, el Barça podria inscriure el jugador brasiler al gener, comptant la fitxa i la part proporcional de l'amortització del fitxatge. Això sí, seria una inscripció només fins al mes de juny. De totes maneres, el director esportiu del Barça, Deco, diu que el club no es tornarà boig buscant un substitut al futbolista andalús. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE.
No creo que haya en el mercado ningún jugador disponible para hacer el trabajo de Gavi, ningún jugador con la misma mentalidad, con la misma capacidad y lo que aportaba el equipo como Gavi. O sea, discutir sobre la sustituir a Gavi, primero es un error. No nos vamos a poner locos con la lesión de Gavi, sé que es triste para él primero, para nosotros como equipo, como club, es muy difícil, pero no encontraremos ningún sustituto a Gavi, eso lo tengo claro.
Deco, per tant, que demana paciència i recorda que l'equip ha tingut capacitat de competir sense peces clau a la plantilla, com les de Pedro o Lewandowski.
El femení remuntada del Barça contra l'Eintracht de Frankfurt. Els blaugranes van marcar 3 gols en 15 minuts a la segona part per remuntar l'1-0 de les alemanyes al descans.
En el minut 42 arribava l'1-0 que avançava el Frankfurt al marcador, centrada des de l'esquerra de Hanschau i rematada de cap de Freigang. Al descans hi arribava amb resultat desfavorable per les blaugranes d'1-0. A la represa, bona reacció de les futbolistes visitants. El Barça aconseguia l'empat després d'una gran jugada d'una balla que acabava rematant Salma Parayuelo. El Barça capgirava el marcador en el 58 amb un gol de Mariona Caldente i l'1-3 definitiu arribava al minut 61. Salma Parayuelo explicava la reacció de les jugadores a la segona part.
Hemos salido con otra dinámica, con de verdad ganas de meter gol, de verdad ganas de ir a por ellas y así ha salido. Al final era muy importante puntuar aquí. Los equipos alemanes son complicados, en primera parte nos ha costado, pero la actitud con la que hemos salido en la segunda parte esa era y creo que lo hemos conseguido, gran trabajo del equipo y a seguir trabajando.
L'equip ja és a Barcelona per preparar el següent partit, que serà diumenge a les 6 de la tarda al camp de l'Atlètic de Bilbao.
Tornant al futbol masculí, la Polònia de Robert Lewandowski s'enfrontarà a Estònia en les semifinals de la repesca de l'Eurocopa de l'any que ve, del 2024, i Ucraïna s'enfrontarà a Bòsnia i Herzegovina, segons el sorteig que ha fet avui la UEFA.
Sí, l'equip del davanter del Barça supera el xoc, jugarà una final davant el guanyador del Gales-Finlàndia i si ho fa l'ucraïnès s'enfrontarà al guanyador d'Israel i Islàndia. Les 6 semifinals es jugaran el 21 de març del 2024 i les 3 finals el dia 26.
Parlem ara de bàsquet. El Barça s'enfronta avui a les 8 al Maccabi de Tel Aviv en la desena jornada de l'Eurolliga.
Un partit que es disputarà a Belgrat a causa del conflicte bèl·lic a Israel. El Barça arriba a aquest duel generant certs dubtes després dels resultats dels últims partits. Dels seus 3 partits més recents en totes les competicions, només ha guanyat el València Bàsquet per 74-70, mentre que van caure amb contundència davant el Baskonia i contra l'UCAM Múrcia. D'altra banda, el Maccabi de Tel Aviv acumula una victòria i una derrota aquesta última setmana. Va perdre a casa contra l'Olympiacos per dos dies més tard refer-se guanyant el Fenerbahçe. Pel que fa a la classificació, els blaugranes són segons per darrere del Madrid i el Maccabi és quart.
Parlem ara també d'handbol, perquè el Barça juga avui també una nova jornada de Champions.
Els blaugranes reben a 3:15 al Palau Blaugrana el Wisla-Plock polonès. Ara mateix el Barça compta amb 12 punts al capdavant del grup B, empatat amb el Veszprém. L'equip de Carlos Ortega suma 6 victòries i una derrota, per la qual cosa necessita guanyar el Palau per seguir el primer lloc de la classificació. El pivot blaugrana Luis Frade avisa del nivell del rival.
Sí, va a ser un impacto muy duro. Es un equipo que trabaja bastante bien, muy agresivo en defensa, toma su tiempo en ataque y nos planta cara siempre. Son una mezcla de jugadores experientes con jugadores más jóvenes y que tienen un muy buen equipo.
Per aquest partit es baixa el Blaschank amb problemes de lumbàlgia.
I acabem parlant de tennis. El número 1 del món, Novak Djokovic, s'estrena avui. D'aquí una estona, les finals de la Copa Davis que es disputen a Màlaga.
El serbi s'enfronta als quarts de final contra el Regne Unit a partir de les 4. El número 1 del tennis mundial arriba al partit després de la seva brillant victòria a les finals de l'ATP de Turí amb la idea de tancar una temporada de somni guanyant el segon títol per Sèrbia en la història de la Davis.
Estel migdia.
I ja no pensem que qui no ens veus no fa tant temps que ens estimava. Així sona la nova música del cantant de Manel després de l'aturada del quartet barceloní. Guillem Gisbert ha publicat avui els dos primers avançaments del seu disc, que sortirà el març de l'any que ve. Aquesta que escoltem es diu What's in Matilda.
Una cançó que parla de l'art de caminar i de l'amor després de l'amor. El cantant també ha publicat el tema Les dues torres. Totes dues ja es poden escoltar a les diferents plataformes. Ja no vull estar enfadada ni adormida. Guillem Gisbert publicarà el disc al març i emprendrà així una gira que començarà a la Sala Apolo de Barcelona i passarà pel festival Estrenes, Primavera Sound i Vida, entre d'altres.
I per acabar, aquí també ha publicat nova cançó. Avui són El Poni Pisador. El tema es diu Gran Manual per identificar ocells i formarà part del proper disc de la banda, que es publicarà a principis d'any, el proper mes de febrer. I amb el seu ritme acabem. Nosaltres tornem demà divendres al punt de les dues aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.